Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. La nostra comarca quedarà a disposició del vent i la conseqüència directa serà que notarem un matí una mica menys fred que les últimes jornades. I al migdia serà amb temperatures a la banda mitja freda perquè el sol podrà lluir sense impediments.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir vaig viure dues coses que em van fer reflexionar molt sobre la proximitat i ja que estem en una ràdio local, parlem-ne. Primer vaig anar a un debat que es va fer sobre la cultura catalana al CCCB, més enllà de varis tòpics dels que van parlar, certs, però tòpics, com per exemple que no tenen diners o la falta i la mala educació pública que tenim en relació a la cultura, van parlar d'un aspecte molt important, i és que tot depèn i tot comença amb la voluntat de cadascú i de l'ambició que les persones tinguem a nivell diari, quotidià, personal. Per exemple, el que fa un professor o una professora a una classe és molt important. Parlar de projectes com el projecte Rossinyol, per exemple, del que hem parlat aquí moltes vegades, és molt important. Destacar les tasques que fa la gent en els pobles diàriament, un palafrugellenc de l'any, bisbalencs, bisbalenques de l'any, tot això és molt important i cal ressaltar-ho perquè l'ambició de cadascú, com deien ahir, és des d'on neix el que acostumem a parlar com a cultura en majúscules, no? Però més que aquesta cultura que parlem tant en general, el que es fa cada dia en els pobles és molt important i per això també donar-li veu i comunicar-ho és essencial. Després de la nit vaig veure un documental a Dimax que es deia Cria Reza Ama i que parlava sobre les dones en el franquisme, que també em va fer entendre moltes coses. Soc d'una generació que no hem viscut la guerra, però sí que se'ns explica quasi diàriament i se'ns explica a partir de vivències personals i molt pròximes. Tinc àvies i avis que tot el dia en parlen, no? Però sí que és veritat que aquestes coses posades en un context s'entenen molt millor. I ahir amb el documental, malgrat les anècdotes que sortien són una mica les de sempre, explicades amb un context molt general, em va fer entendre que la meva generació és molt activista, però a vegades ens oblidem que portem moltes dones, en aquest cas al darrere, amb moltes batalles que ens han permès ser així d'activistes. Ens indigna que hi hagi gent gran que pensa com pensa, ens indigna que segons com defensin que la dictadura no estava tan malament, ens indigna que encara hi hagi les dretes amb la força que hi ha ara, no? Però sí que és veritat que explicades les coses en un context i ressaltant les petites batalles de cada dia, m'indigna igual, però s'entenen més els perquès. Per això, entre una cosa i l'altra, vaig acabar pensant que és molt important destacar la proximitat, és molt important el que es fa diàriament cada persona i el que li surt de la voluntat de cadascú i explicar-ho, però també és molt important explicar-ho en un context. La cultura comença amb les ambicions internes de cadascú, igual que les grans històries, tu entens i el teu veí també, i per això cal començar per aquí i entendre-ho tot.
Supermatí, amb Eugènia Güell.
Dos detinguts per cultivar marihuana en una casa desocupada a la Pera. Dani Cortés.
Bon dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen dues persones a qui van detenir el dia 5 de desembre i que tindrien una plantació de marihuana que van trobar en una casa suposadament desocupada a la Pera. Els dos joves són un noi i una noia de 22 anys i van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar per davant del jutge. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.
La plataforma SOS Costa Brava considera que encara que el Pla Director Urbanístic de la Generalitat és un pas endavant, és insuficient.
A Ràdio Capital van parlar amb Irene Gispert, la portaveu, que va dir que la Costa Brava ja està saturada i que acabaran sent més de 15.000 pisos i que s'hauria de promoure que les famílies que vulguin un pis a la Costa Brava vagin a cases que ja existeixen però que estan buits. Ara estan treballant amb les al·legacions per presentar d'aquí a 3 mesos.
I un petit incendi en un restaurant de Palafrugell provoca intoxicació de fums a una empleada.
L'incendi va començar a l'armari sota la pica de la barra del restaurant en un local de la Sauleda. Va cremar una canonada i va provocar la inundació del local.
Augmenten les matriculacions a l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Feliu. Bon dia, Maria.
Bon dia. La directora del centre, Mercè Rivera, ha atribuït les bones xifres a la flexibilització de les matèries que s'imparteixen, ja que hi ha cursos semipresencials d'anglès i, en el cas del primer curs d'alemany, un idioma més complicat es pot cursar en 2 anys.
Pla per evitar que els estornells pernoctin a la Bisbal d'Empordà.
L'Ajuntament ha contractat els serveis de l'empresa Stop Plagues amb l'objectiu de foragitar-los i reconduir-los a un altre dormidor que no provoqui tantes molèsties a la ciutadania.
Remodelaran el carrer Josep Irla de Palafrugell. Pedro Ruiz.
Bon dia. Bàsicament es canviarà la pavimentació de la calçada, es renovarà la xarxa d'aigua potable i es col·locaran i canviaran embornals per evitar acumulacions d'aigua. D'altra banda, es preveu la separació d'aigües fecals i pluvials. Aquest dijous s'hauria de produir l'adjudicació del contracte.
I passem a parlar de la previsió del temps avui amb en Marc Vilà. Marc, un bon dia, una jornada amb sol però vent, és així?
Bon dia. Com hem anunciat en el titular, el dia serà poc complicat, sense impediments. El vent de tramuntana que ha bufat les últimes hores en serà el responsable de les conseqüències. Temperatures poc fredes i dia assolellat. L'estat de la mar també serà notícia, degut al vent del nord que anirà afluixant amb el pas de les hores. Tot i això, hem d'esperar notable mar de fons i maregassa a la costa, que anirà perdent intensitat, amb onades que podran arribar als 2,5 metres d'alçada. Pel que fa a temperatures, esperem que no baixin dels 5 graus de mínima i rondin els 12-13 de màxima.
I ahir es va donar a conèixer les nominacions dels Globus d'Or i en l'apartat musical figuren artistes com Taylor Swift, que per primer cop opta a aquest premi. Beyoncé o Elton John també, així com la banda sonora de Frozen 2 amb el tema Into the Unknown.
Aquesta peça es troba en diferents versions, però aquí a Capital la que fem sonar és la dels Panic at the Disco, amb la veu de Brendon Urie. Per cert, els guardons es donaran a conèixer el dia 5 de gener.
Supermatí a Ràdio Capital.
Ja puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 6 metres. L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell et prepara en 6 hores.
Aprofita l'oferta de Nadal i apunta dels cursos que fan durant el desembre. Per més info, truca o envia un WhatsApp al 650 51 20 70. O si vols més atribucions, al gener comencen els intensius del PNB i PER. L'Escola Nàutica de Palafrugell et desitja bones festes.
Compra, juga i guanya aquest Nadal a Palafrugell. Del 14 al 24 de desembre, vine a fer les teves compres a Palafrugell i aconsegueix tiquets per jugar a la ruleta d'Oxigen, que repartirà fins a 1.000 euros en descomptes i milers de regals. També trobaràs tallers infantils, música ambientant als carrers, el Pare Noel, el Patge Reial i un espectacular pessebre fet amb material reciclat. Compra, juga i guanya amb la ruleta d'Oxigen. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen. Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
8 i 11. La tercera edició de l'estudi que promou la Fundació Món Rural constata que el despoblament rural s'alenteix, que la població envelleix, que baixa l'atur i que té bona salut el turisme rural. Per parlar-ne tenim al telèfon en Marc Costa, tècnic de la Fundació del Món Rural. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Hem donat dades genèriques del que passa al món rural a tot el país. Aquesta tendència també és aplicable a les comarques de Girona i a l'Empordà?
Passa una mica situacions diferents en funció de la comarca en què parlem. L'anàlisi, com bé deies, que fem, el fem a nivell de, general, a nivell de país, del conjunt de Catalunya, i no tenim una anàlisi, diguéssim, a nivell regional, doncs, com podrien ser les comarques gironines, però sí que el tenim a nivell comarcal publicat a la nostra web, fmr.cat. Però, bueno, una mica la situació, la casuística, varia en funció de la comarca, però sí que hi ha aquesta tendència que comentaves anteriorment, és a dir, un procés d'envelliment, que això no només es detecta el que seria l'àmbit rural, sinó que en el conjunt de la societat, és a dir, també en els àmbits urbans també hi ha aquest procés progressiu d'envelliment de la població i, per tant, un canvi en l'estructura de la població. I, sobretot, el que destaca més és la part del sobreenvelliment. És a dir, aquella part de la població per sobre els 85 anys respecte als majors de 65. Val? I llavors, per exemple, l'Alt Empordà, no? Com una comarca de les Terres Gironines, ens trobem en què l'envelliment ha augmentat, encara que ha augmentat poc en comparació al que passa a altres comarques de la resta del territori, ens trobem en què hi ha hagut una recuperació de població, és a dir, en aquest cas les dades que tenim del 2017-2018, que són les que fa referència a la tercera edició, no és que hi hagi despoblament, sinó que hi ha una recuperació de població en el conjunt de la comarca, i també es detecta una recuperació de població en els municipis més petits de 500 habitants, que són aquests que nosaltres considerem també estratègics.
Mm-hmm. Clar, això l'Alt Empordà, no? M'has comentat?
Sí, clar. Això seria, per exemple, per l'Alt Empordà.
Clar, en aquest estudi es donen dades de tot el que passa a tot Catalunya, s'explica comarca per comarca. Si et sembla bé, fem també un repàs del Baix Empordà en diferents aspectes que s'expliquen i que s'han analitzat. Per exemple, el Baix Empordà té un dinamisme, veiem, socioeconòmic molt alt. Què vol dir això?
El dinamisme socioeconòmic és un indicador que nosaltres plantegem en què es barregen les diferents variables d'estudi d'aquest informe, de l'informe de l'Observatori del Món Rural, i identifiquem zones amb una certa vulnerabilitat. És a dir, no vol dir que siguin zones en què no hi hagi dinamisme socioeconòmic, perquè ens entenguem, sinó que planteja que aquí hi ha algun dels indicadors que nosaltres hem treballat, algunes variables de les que hem treballat, que mostren una tendència dolenta, val? Entre cometes, perquè ens entenguem, que cal prestar-hi una atenció especial.
Val, però, per exemple, aleshores en el Baix Empordà entenc que en aquest sentit no cal prestar... És a dir, que ja va bé, no?, si el dinamisme és alt.
Sí, evidentment. El que passa, per exemple, les dades que poden reflectir, diguéssim, per exemple, una visió de l'Observatori del Món Rural en quant al dinamisme socioeconòmic d'una comarca, que siguin bones o dolentes, s'han de posar en una perspectiva més àmplia. És a dir, portem dades des del 2015 fins al 2018. Es tracta de veure si en les anteriors edicions o en les anteriors dades que teníem, aquella comarca mostra una tendència d'empitjorament o a l'alça, exacte. En el cas del Baix Empordà, que recordi, es manté força alta, vull dir que comparat amb altres comarques de la resta del territori, com pot ser, per exemple, algunes comarques del Camp de Tarragona, no és ni molt menys la situació en la que ens trobem en aquest cas.
Abans també parlaves de la pèrdua o del creixement de la població, i en el cas del Baix Empordà hem vist que tant hi ha municipis que en perden com d'altres que en guanyen. Constateu a l'informe que el famós del despoblament rural del que tant es parla va menys, almenys en el cas del Baix Empordà?
La comarca del Baix Empordà té una situació una mica diferent a la que ens podem trobar amb altres comarques que nosaltres analitzem com a rurals. És a dir, nosaltres hem de tenir en compte que agafem les comarques rurals segons el que ens destaca, diguéssim, el programa de desenvolupament rural, el PDR, el 2014-2020. Hi ha algunes comarques, com per exemple pot ser doncs, l'Alt Empordà, el Segrià, el Pla de l'Estany, el Bages, la Zona Noia, que alguns municipis estan exclosos de les zones líder, que són les que nosaltres fem referència, diguéssim, com a municipis rurals. Llavors, el que passa és que se'ns barrejarien, si analitzéssim el conjunt d'aquestes comarques en què agafen tots els municipis, com fem en el cas d'altres, se'ns barrejarien dades pròpiament de municipis rurals, és a dir, delimitades com a rurals per l'àmbit líder, de municipis com poden ser capitals de comarca amb un caràcter molt més urbà, i per tant ens quedaria com una mica barrejat. Llavors el que fem és aquestes comarques en concret, com seria el cas no del Baix Empordà, ara estic dient de l'Alt Empordà, el que fem és separar, digitar, i extraiem d'aquí els municipis més urbans i analitzem el que passa en la resta de municipis de caràcter pròpiament més rural. Val?
Aleshores entenc que amb el Baix Empordà no heu hagut de fer aquesta feina.
No.
Per tant, el despoblament diríem que està anant a menys, segons el municipi, evidentment, però si no heu hagut de fer aquest destriament.
Sí, ara busco les dades exactes del Baix Empordà, però sí, en termes generals ha anat a menys. De fet, és un fenomen que, com dèiem abans, que s'està veient que hi ha un canvi de tendència. Així és com fa uns anys podíem parlar d'un despoblament general, diguéssim, moltes de les comarques o zones de Catalunya, actualment hi estan havent canvis importants. Fins i tot, com dèiem abans, en comarques en què no és que es detecti un despoblament, sinó que s'està observant que hi ha una recuperació de la població. També és important de destacar una cosa, que és que aquesta recuperació de la població, a vegades, el que hem vist o el que hem detectat amb aquest anàlisi més municipal, diguéssim, del que passa a una escala més local, en aquelles comarques que ens ho permetien, és que aquesta recuperació es concentra en les capitals de comarca. És a dir, hi ha un canvi de migració, de processos de migració, en què la població el que té tendència és anar-se'n a viure a les capitals de comarca en lloc dels municipis més petits, diguéssim, de cada comarca.
Clar, anava a preguntar què és el que fa que hi hagi aquesta recuperació. Aleshores, bueno, m'ha quedat una mica resposta a la pregunta, no? Perquè jo almenys no tenia constància de veure que en els petits pobles està augmentant la població. Clar, aleshores, si parlem a nivell comarcal, sí que és veritat que a les ciutats o als pobles una mica més grans sí que augmenta, però a pobles més petits no és així, no? Perquè què fa que això hagi canviat? Que ja no parlem tant de despoblament perquè potser ja no existeix tant. Què ho fa? Potser hi ha més consciència dels valors rurals o...?
No, bueno, jo crec que és un conjunt de situacions, no? Per exemple, una de les situacions que també analitzem en un dels indicadors en l'Observatori del Món Rural, justament és el tema del preu de l'habitatge, del preu en concret el preu de lloguer. Però és important, vull dir, quan plantegem a famílies o a persones joves, doncs si té temes de mobilitat entre un municipi i un altre, vull dir, una de les coses que tothom es mira és el preu de l'habitatge, no? I el que estem veient és que hi ha un augment continu del preu de l'habitatge. Aquesta diferència que sembla lògica, no? Que sembla òbvia, que al món rural doncs, el preu de l'habitatge sigui més baix que a les grans ciutats, mica en mica es va apropant, és a dir, cada vegada hi ha menys diferència, no? Perquè el preu augmenta a tot arreu, però augmenta en proporció, en més quantitat als municipis petits, i per tant el que es busca és doncs, una major disponibilitat de serveis, que aquesta és l'altra. Una de les altres coses que també analitzem és el tema de l'escletxa digital, és a dir, l'accés, per exemple, al servei de fibra òptica o temes de telecomunicacions. Clar, sí. És molt més gran en municipis grans que en municipis petits. Això és un greuge comparatiu que fa que hi hagi gent doncs, que es plantegi de canviar-se de lloc de residència.
Clar, a vegades és una mica el peix que es mossega la cua, no? Que diuen si vas a viure en un poble petit o et dediques a la pagesia, agricultura, o pots fer feina des de casa si tens wifi, però clar, el que passa és que hi ha molts pobles petits que no tenen wifi o no tenen fibra òptica.
Exacte. Sí. Això no només de... Clar, en temes laborals això és importantíssim, perquè podem estar plantejant doncs, una opció per donar sortida laboral als municipis petits és el teletreball. Bueno, amb alguns no serà possible perquè no hi ha aquesta facilitat, diguéssim, de que la xarxa t'ho permeti. Però és que més enllà d'això, fins i tot això és un greuge important en algunes comarques en l'hora de la implantació de certes empreses. Clar, una empresa que necessita avui en dia doncs, una sèrie de serveis mínims es pot trobar que en alguns dels municipis on li agradaria doncs, assentar-se, implementar-se i desenvolupar la seva activitat, doncs que hi hagi una sèrie de requisits que no els pugui atendre i per tant descarti aquesta opció. Clar. Això ho hem d'anar corregint, es va corregint mica en mica, i cada vegada també hem constatat que en l'anterior edició la diferència era molt més gran que en aquesta d'enguany, per tant mica en mica s'està millorant, però encara hi ha aquesta situació, aquesta diferència important.
Seria una mica en aquest sentit que abans deies que els pobles amb més de 600 habitants són estratègics, no? En el sentit que potser tenen més serveis, fibra òptica o més facilitat per accedir-hi.
Els municipis més petits de 500 habitants o els municipis petits en general són estratègics per un tema d'equilibri territorial. És a dir, necessitem un país en què hi hagi gent que visqui de forma equilibrada el conjunt del territori, perquè si no doncs, això comporta implicacions molt importants en termes no només socials, sinó també ambientals. Vull dir, és molt important, no només, a més, m'atreviria a dir que la gent visqui a territori, en aquestes comarques o en aquests municipis petits, sinó que a més hi treballi. És a dir, el que necessitem, i per això també nosaltres analitzem en aquest Observatori del Món Rural dades a nivell sectorial, a nivell agrari, que la gent treballi la terra, que la gent visqui el territori i la gent treballi la terra, perquè això és una garantia, és una clau importantíssima en termes de sostenibilitat ambiental.
Clar, podríem dir que avui en dia hi ha tres branques, no? Una seria treballar a la terra, més al món rural, com tradicionalment l'entenem. Es pot fer teletreball si hi ha fibra òptica, però també, per exemple, hi ha el turisme rural, no? Que últimament està creixent molt, i en una zona com l'Empordà, que a més es combina el turisme rural amb el de la platja, no? També potser és una altra sortida de negoci. Està creixent, creus, tenint en compte el turisme, l'interès per allò rural?
Jo crec que fa un temps hi havia un interès molt important, això és una percepció, però segons les dades, és a dir, si ens hem de fixar en dades objectives, hi ha un cert estancament, diguéssim, en alguns punts, per exemple, a nivell de turisme rural, sí que hi ha un augment, però no són augments com els que s'havien detectat en anys anteriors. És a dir, estem passant, per exemple, amb dades en general al conjunt de Catalunya del 2017 a 17.411 places d'allotjament de turisme rural a 17.311, perdó, 17.711. És a dir, 300 places més de turisme rural per tot Catalunya. Sí que és un augment, i és un augment, doncs, 300 places són moltes places, però no són els creixements que s'havien observat anteriorment. Hem de pensar que també aquest sector, el sector terciari o el sector del turisme rural, molt sovint el que es planteja és com una opció complementària a rendes agràries, per, o almenys és la base, diguéssim, en el que s'hauria de sustentar, no? Per tant, bueno, és un complement que ha d'acompanyar o ha de permetre una diversificació econòmica en aquests municipis o aquestes persones, diguéssim, que es dediquen a treballar la terra.
Mm-hmm. Detecteu que el turista és benvingut al món rural? Hi ha recels? O perquè hi ha moltes opinions, no, d'això?
Clar, bueno, això forma part molt de... Catalunya és molt diversa, de nord a sud i d'est a oest, i forma part una mica de la cultura o la mentalitat de cada un dels territoris de què parlem, eh? I lo avasats també que estan a rebre turisme. Vull dir, jo crec que les comarques gironines justament s'està bastant acostumat al turisme en conjunt, eh? No tenim dades específiques sobre aquest tema, com et deia al principi, però sí que hi ha una... La gent està acostumada, no?, a veure molt turista pel conjunt de les comarques gironines, i no és tant el mateix que passa en altres zones, no? Que potser, doncs, no és tan habitual i, per tant, doncs, sobta més. De totes maneres, jo crec que és important que siguem conscients d'una cosa, que més enllà de excepcions i de el que sí que és crucial és el model de país que volem crear, és a dir, si és un model basat en el turisme, això implica unes conseqüències, i aquestes conseqüències a nivell social, a nivell ambiental, segurament no són tan beneficioses com si apostem per un model social o un model econòmic basat en que fa una aposta ferma i segura sobre el sector agrari, per exemple. S'entén que aquest sector és un sector importantíssim i estratègic, no només de cares al tema econòmic, sinó en termes de sostenibilitat, com dèiem abans. I avui en dia tots els mitjans parlen del canvi climàtic i l'emergència climàtica i de la COP25 a Madrid, etcètera.
Sí.
Un dels sectors importantíssims per fer front a l'adaptació a aquest procés d'emergència climàtica o canvi climàtic o canvi global és el sector agrari, és el món rural.
Clar. Abans comentàvem que és important la fibra òptica, per exemple, i hi ha d'haver un equilibri pel que fa a pobles petits i pobles més grans. També és molt important el transport públic per venir a viure, que un poble estigui ben comunicat, per molt petit que sigui. Què en diu l'informe?
Amb el transport públic és molt interessant, perquè de les dades, per exemple, les extraiem d'una enquesta, d'una mostra representativa al territori, al conjunt del territori. Les dades, per exemple, del 2017 suspenien la valoració de la qualitat del transport públic al municipi, és a dir, si en una escala del 10, sent el 10 molt bona i el 0 molt dolenta, doncs el 2017 teníem una valoració del 4,2, és a dir, la gent suspenia el transport públic al món rural. Aquesta vegada ha pujat fins al 5, però és un 5 pelat, és a dir, tampoc no és per ser gaire optimistes, però en canvi la idea justament d'aquest informe de l'Observatori del Món Rural és contraposar aquestes dades amb el que passa amb la percepció des de l'àmbit urbà. I des de l'àmbit urbà es manté per sobre el 7, la valoració del transport públic.
Clar.
És a dir, es dona una nota notable, no?, del transport públic. Això vol dir que tenim un recorregut molt important i una feina molt important a fer en quant a la xarxa de transport públic al conjunt del territori. És a dir, el que dèiem abans, no?, canvi climàtic o actuacions que hem de treballar, diguéssim, per fer front a aquest canvi de paradigma. El cotxe privat avui en dia per desenvolupar-se la feina, desenvolupar-se socialment, és absolutament imprescindible en molts municipis, i això s'ha d'acompanyar sí o sí d'una alternativa de transport públic que en masses casos no és suficient tal com està plantejada el territori avui en dia.
Són variables que com dèiem, es tenen en compte en aquest estudi que promou la Fundació del Món Rural. Estàvem parlant amb en Marc Costa, tècnic de la Fundació del Món Rural. Moltes gràcies, Marc.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Supermatí. Saps on prendre el millor cafè de Sicília sense sortir de la Costa Brava? Astoria d'Amore. Escolta, escolta, si t'agrada el bon cafè, tenim diverses varietats a 1 euro. I això no és tot. Les canyes també a 1 euro. I si vols, pots esmorzar per només 1 euro. Ah, i tenim diverses varietats de tapes per també 1 euro. Astoria d'Amore. Som al carrer del Daró 57, local 8 de Palafrugell, al costat de l'Avinguda Espanya, al pàrquing interior de l'Esclat. Astoria d'Amore. Busca'ns a Instagram i al Facebook.
Amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell.
Viu un Nadal autèntic a Begur i Esclanyà. Aquest desembre gaudeix de les festes amb moltes activitats. Pessebre vivent teatralitzat, concert de Nadal a l'església, encesa de llums, quines, enlairament de globus per la marató, exposicions i xocolatades, entre d'altres. I pels més petits, tió popular, activitats, tallers infantils i fira Playmobil. Informa-te'n a visitbegur.cat, a l'oficina de turisme trucant al telèfon 972-62-4520 i a les xarxes socials. Begur és autèntic. Wow!
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Passen 2 minuts de 2:15. Passem ara sí amb l'actualitat del Baix Empordà. Com sabeu, ha sortit el nou pla director urbanístic de la Generalitat i dijous l'assemblea de SOS Costa Brava es va reunir per prendre una posició sobre aquest pla, perquè no hi acaben d'estar d'acord, tot i que diuen que és un pas endavant.
Sí, Irene Gisbert, portaveu de SOS Costa Brava, ha explicat a Ràdio Capital les conclusions. Ha dit que el pla director és un pla endavant però insuficient perquè la Costa Brava ja està saturada.
Perquè la Costa Brava està saturada, ja està saturada. Si en principi el pla director contemplava, no, sobre 30.000 vivendes possibles que es podien fer, el que fa és anul·lar-ne 15.000, hem de tenir en compte que pobles com Palafrugell o com Platja d'Aro o Palamós no entraven dintre del pla director. I per tant no són 15.000 vivendes les que es poden fer, sinó moltíssimes més.
Gisbert va respondre al conseller Calvet.
Malgrat que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va dir que la Generalitat protegeix la Costa Brava des d'un punt de vista ambiental, de paisatge i de clima, Gisbert diu que SOS Costa Brava el que fa és seguir la llei escrupolosament.
No ens saltem cap norma, no ens saltem cap llei. Per tant, només demanem això, que ells siguin tan rigorosos com som nosaltres amb les seves pròpies lleis. El criteri que utilitza la Generalitat és que desclassifica aquells espais que no suposen indemnitzacions. Però nosaltres pensem que s'ha de ser valent i que s'ha d'intentar, evidentment, no indemnitzar, però si calgués que s'indemnitzi. No...
Com a solucions possibles, Gisbert ha dit que en realitat hi ha més de 20.000 vivendes buides o en venda a la Costa Brava, com per exemple a Palafrugell, i que les famílies que tenen ganes de fer una casa a la Costa Brava haurien d'intentar anar a una de les cases que estan buides. SOS Costa Brava presentarà d'aquí a 3 mesos unes al·legacions que estan preparant advocats i ambientòlegs poble per poble i cas per cas, però de manera global, per presentar els mateixos paràmetres per tots.
I els Mossos d'Esquadra investiguen 2 persones a qui van detenir el dia 5 de desembre i que tindrien una plantació de marihuana que van trobar en una casa suposadament desocupada a La Pera. Els 2 joves són un noi i una noia de 22 anys i van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar per davant del jutge. Dani.
Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar el passat 15 de novembre quan la policia va saber que en una casa unifamiliar de La Pera hi hauria, en principi, una plantació indoor de marihuana. Concretament van saber que, tot i ser una casa deshabitada, algú hi estaria anant per cultivar i cuidar la plantació. La unitat d'investigació es va fer càrrec del cas i va esbrinar que a la casa el consum de llum era molt alt i que tot apuntava que hi havia una plantació de marihuana en ple rendiment. A més, es veia un aparell d'aire condicionat en funcionament al balcó, tot i que, clar, a la casa no hi vivia ningú.
i al matí del 4 de desembre la policia hi va entrar.
Sí, i un cop dins de la casa els Mossos van observar que al garatge hi havia 16 sacs de terra i que dues habitacions del segon pis estaven preparades per fer-hi cultiu de marihuana. En una d'elles van trobar 92 plantes amb els capdells en estat òptim per la seva recol·lecció, així com diversos focus i un aparell d'aire condicionat. Els agents van trobar objectes destinats al cultiu d'aquest tipus de droga, com testos, focus de llum, ventiladors, estris, fertilitzants, adobs, aparell d'aire condicionat, filtres, extractors i transformadors. La investigació va determinar que els dos detinguts serien els propietaris i cuidadors de la plantació, però, com insistim, aquestes dues persones estan en llibertat amb càrrecs en aquests moments.
Saps què passa pels quan s'acosta el Nadal? Doncs que fan la seva famosa quina solidària en favor de la Marató de TV3. Saps què pots guanyar-hi? Televisors, bicicletes, pernils, arròs, de pals, lògicament, estades, àpats als millors restaurants i moltes coses més. Vine a passar una bona estona i a col·laborar amb la Marató de TV3. Jo hi vaig sempre, no me la perdo mai. Saps quan es fa? El dissabte 14 de desembre al pavelló poliesportiu de Pals. Comencen a les 6 de la tarda, però hi pots entrar mitja hora abans. Vine a la quina, vine a jugar, vine a col·laborar. La Marató diu molt de tu.
Supermatí, a Ràdio Capital.
L'Ajuntament de la Bisbal ha contractat els serveis de l'empresa Stop Plagues amb un objectiu ben clar, foragitar els estornells i reconduir-los en un altre dormidor que no provoqui tantes molèsties a la ciutadania.
Com cada hivern, la Bisbal rep la visita de milers d'estornells provinents del centre i est d'Europa que es cullen els plàtans del passeig Marimon Esprer i al carrer Agustí Font com a dormidors per passar-hi les llargues i fredes nits de la tardor i l'hivern. Això, però, provoca certes molèsties als veïns i veïnes i el consistori ha d'adoptar mesures per fer-hi front. Des de l'Ajuntament expliquen que el fet que aquests ocells facin estada dins les capçades dels arbres provoquen pudors, plomes i excrements encatifant bancs, baranes, vehicles i tot el que queda per sota de la línia dels arbres. També s'ha detectat que l'alimentació dels estornells es basa en les olives que es produeixen a la comarca i això afecta directament les partides del sector agrícola.
En què consisteix, però, el pla amb el qual treballa l'Ajuntament per foragitar-los?
La tècnica es basa en molestar-los des del moment que es comença a fer-se fosc i evitar que s'ajoquin els plàtans. Per aconseguir-ho, es fa servir una combinació d'efectes lumínics, focus potents de la llum o làsers, amb sorolls d'alarma de la seva pròpia espècie emesos per altaveus. El resultat és que se senten insegurs i se'n van a un altre lloc. Des del consistori afegeixen que aquesta operació s'haurà de repetir cada any perquè solen venir cada vegada en els punts d'estada hivernal. Però a diferència d'aquest any, afirmen que caldrà actuar amb més prevenció abans que arribi el gruix de la migració i preparar un dormidor alternatiu a les afores del nucli urbà.
Les xifres de matriculacions de l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Feliu de Guíxols milloren respecte als darrers anys. Segons ha informat el diari El Punt Avui, la directora del centre, Mercè Rivera, ha atribuït les bones xifres a la flexibilització de les matèries que s'imparteixen.
Exacte, hi ha cursos semipresencials d'anglès. De les dues classes setmanals només cal assistir-hi un dia i l'altre es pot fer per internet. I en el cas del primer curs d'alemany, un idioma més complicat es pot cursar en dos anys. Actualment s'ofereixen per cada curs 600 places repartides entre anglès, francès i alemany, cadascun amb els respectius nivells. Rivera ha parlat d'aquestes bones xifres, malgrat no pugui donar-ne una d'exacta perquè ho prohibeix la inspecció, i ha explicat que amb les crisis més alumnes disposen de més temps lliure i veuen més imperiosa la necessitat de formar-se. Malauradament, aquestes situacions, diuen, els afavoreixen. A banda, ha destacat les novetats que incentiven que exalumnes recuperin les ganes d'estudiar, com són la matrícula d'actualització, que permet tornar a cursar un nivell completat amb anterioritat sense haver de fer un examen per iniciar un curs superior.
Quantes escoles oficials d'idiomes hi ha actualment al Baix Empordà?
Doncs ara per ara només hi ha la de Sant Feliu. L'Escola Oficial d'Idiomes va iniciar les seves classes l'any 2003 amb la voluntat de formar les persones perquè parlin altres idiomes i divulgar les cultures que hi ha darrere de les llengües que s'imparteixen. Ara és l'única autònoma del Baix Empordà, però cal destacar que a Palafrugell també funciona una branca de l'Escola Oficial de Girona amb nivells d'anglès al Centre Municipal d'Educació.
DECA 8 Assessors. Som professionals de l'assessorament fiscal, laboral i comptable. També assessorem i orientem jurídicament en qualsevol tipus d'assumpte als nostres clients. DECA 8 Assessors. Deixa't ajudar. Deixa't assessorar i guanya temps per dedicar al teu negoci. Ens trobaràs al carrer de Begur 54 de Palafrugell. Telèfon 972 302 758. DK8 Assessors, la teva assessoria de confiança, amb la col·laboració de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.
Falten 20 minuts per les 9. L'Ajuntament de Palafrugell està licitant unes obres de millora urbana al carrer Josep Irla. Pedro.
Les línies mestres del projecte contemplen un nou asfaltat al carrer, la substitució de la xarxa d'aigua potable i la implantació d'un sistema de sanejament que separi aigües pluvials i aigües fecals. A les voreres no es preveu actuar, tret de la col·locació d'emborrals nous i la renovació d'altres. Aquest vial, que dona al barri de Vilaseca, té actualment un estat deplorable, segons el regidor d'Obra Pública, Lluís Arròs Parladil. Això fa que l'actuació sigui molt necessària.
Però és un carrer peatonal que és una connexió amb tot el barri de Vilaseca i llavors el seu estat és bastant deplorable. Però l'actuació sobretot s'ha considerat perquè sobretot el costat que desemboca cap a Vilaseca, diguéssim, allà hi ha una falta d'imbornals en dies de pluja i amb això sembla que podríem solucionar bastant el tema d'aigues. O sigui, és millorar el carrer i millorar sobretot el tema d'aigues i la recollida de pluvial.
Quins detalls més coneixem sobre aquestes obres i el contracte que es farà?
La separació de les aigües pluvials i fecals podria fer que les pluvials derivessin al rierol de Vilaseca, de manera que així hi hauria menys inundacions, segons afirma Lluís Arròs. Finalment, la duració d'aquest contracte és de 3 mesos. Encara falta l'adjudicació, que s'efectuarà el dijous, i la formalització del contracte. El pressupost de licitació ascendeix als 155.000 euros.
I el camp de futbol del Gregal a Palafrugell ja disposa de desfibril·lador des de finals del mes de novembre.
Doncs 17 persones vinculades amb l'àrea d'esports, el servei de consergeria i el Futbol Club Palafrugell han realitzat un curs de formació en el seu ús per tal que en cas de necessitat puguin utilitzar-lo correctament. D'altra banda, cal destacar que aquest és el nou aparell d'aquestes característiques que s'instal·la a Palafrugell. Els anteriors es troben situats a la piscina municipal, al mercat, al pavelló poliesportiu, al centre municipal d'educació, l'estació d'autobusos, l'escola Barceló i Mates, la plaça de les Escoles Velles a Calella de Palafrugell i el port nàutic de Llafranc.
Els bombers van rebre un avís ahir a les 7 del matí per un incendi en un restaurant de Palafrugell. Tot i ser un incendi petit, va deixar una de les treballadores ferida lleu per inhalació de fums.
L'incendi va començar en un armari situat sota una pica de la barra del restaurant, tal com va poder confirmar Ràdio Capital de l'Empordà. A l'armari hi havia productes de neteja, com també una canonada. Aquesta mateixa es va rebentar pel foc i això va fer que el local quedés inundat i les flames quedessin reduïdes. Quan els bombers van arribar al local del carrer de la Saureda de Palafrugell, les flames ja estaven quasi sufocades, per això van ventilar el local a causa del fum que hi havia. Segons les fonts consultades, una treballadora que viu al pis superior del restaurant va patir una intoxicació de fums a causa de la forta fumarada. Va ser traslladada a l'Hospital de Palamós ferida lleu per inhalació de fums. Tot i ser ferida lleu i la presència de policia local i el SEM al lloc dels fets, la treballadora ha estat traslladada en vehicle privat.
I el comentari d'avui és d'en Pere Marull.
Com a bisbalenc, haig de reconèixer que segueixo astorat per la notícia no ja de l'any, sinó de la dècada i més enllà, fins, com a mínim, del que duem de segle. I no em refereixo al fet que entre els nostres conciutadans hi tinguem el primer progenitor conegut de la reialesa veïna. Això, per a nosaltres, ja és un tema sabut, debatut i comptat. A veure, que no diré que la confirmació ADN-enca no hagi causat cap rebombori entre les parròquies de tertulians locals, però ves, acabat el cigaló, el tema ja no dona per més que debatre quantes monedes amb la cara del pare li cauran a l'únic borbó conegut que en sa vida ha treballat. Suficients, esperem, per, diguem-ne, integrar-lo a la família i que no hagi de servir, si no és per voluntat pròpia, ni una sola copa més al drac. Però no, la notícia del segle la va desvetllar en aquest vostre mitjà i en exclusiva el nostre company Marçal Lladó. Com hi ha món, ara resulta que el Puig d'Arques no és pas el nostre Everest de pous de glaç i sureres, no, sinó que resulta que un puig veí, el d'Aigua Bona, li ha usurpat la marca de cim gavarrenc de més alçada i notorietat. Jo de primeres vaig pensar que collonaven, Marçal. Això d'Aigua Bona sona a peix fregit, a Bacanart, a cala ocupada per turistes esblaimats i urbanitzacions fora mida per a gent amb fora bordes, que destrossen el planeta amb els seus negocis i el nostre Empordà quan no estan treballant. Amb tot, ves que el nom no faci la cosa ara, i alguna cartera d'inversors acabalats, en castellà en diuen pudientes i em sembla del tot encertat, no decideixi construir-hi un resort de luxe ara, a primera línia de Senglar.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Tres quarts de nou. Ha arribat el punt de repassar l'actualitat general. JxCat confia que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obri un nou escenari a Puigdemont i no descarta intentar investir-lo. La formació aposta per buscar primer un nou candidat a la presidència si Torra és inhabilitat.
La diputada al Congrés, Laura Borràs, ha assegurat que, de moment, no han parlat sobre la possibilitat d'intentar investir a Puigdemont, però ha remarcat que el líder de JxCat continua sent el seu candidat. Així, el partit confia en un possible reconeixement de la immunitat de Puigdemont com a eurodiputat per impulsar el futur polític del seu líder.
Els caps d'antivalots de la Policia Nacional de l'1 d'octubre tenien ordres de no fer detencions i comunicar-se per telèfon. Quatre inspectors que comentaven grups declaren al jutjat com a investigats i admeten que les càmeres es podien apagar.
Així ho han admès en declarar com a investigats al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, on han reiterat, com van fer dijous els seus col·legues, que van rebre l'ordre d'anar als col·legis abans que obrissin i abans de saber si els Mossos d'Esquadra estaven actuant o no. A més, algun d'ells ha admès que les càmeres que portaven al casc o al pit d'alguns agents es podien apagar i engegar quan volien.
Sense possibilitat de supervivents en l'erupció del volcà de Nova Zelanda, l'explosió ha deixat almenys 5 morts i una vintena de desapareguts.
La policia de Nova Zelanda ja no confia que es puguin trobar supervivents en l'erupció d'aquest dilluns del volcà Wakaari, que ha sorprès el mig centenar de turistes que visitaven White Island, un petit illot deshabitat al nord-est del país, que és un punt habitual d'excursions d'un dia per als creueristes que fan les rutes dels Antípodes. De moment s'han recuperat els cossos de 5 persones de nacionalitat britànica i australiana, a més d'un guia turístic local, i se n'han rescatat 18, algunes amb cremades molt greus a bona part del cos, segons la premsa local. No se sap res de 24 persones més procedents d'un creuer de la companyia Ovation of the Seas, però hi ha poques possibilitats que continuïn vives, de manera que el balanç final de la tragèdia serà més greu.
Passen 2 minuts de 3:15. Moltes gràcies, Alba Lejide, per l'actualitat general. I ara tenim en Josep Lluís Vidal, que com cada setmana ens parlarà de tecnologia. Perquè, bon dia, Josep Lluís.
Hola, què tal, Eugènia? Bon dia.
Bon dia. Doncs hem llegit que Instagram començarà a preguntar l'edat dels usuaris. Explica'ns això.
Sí, és una de les novetats, entre cometes, que podríem dir que Instagram està preparant i a més, com sol passar en aquests casos, no arribarà de forma... no arribarà a la vegada per tothom, sinó que serà de manera gradual. I a més tampoc està clar que sigui per tothom, m'explico. En principi això es començarà a implementar només per als nous usuaris, és a dir, per a aquelles persones que obrin un nou compte d'Instagram, que s'instal·lin l'aplicació per primera vegada, llavors doncs els hi preguntarà quina és la teva edat. Fins ara, l'únic requisit per poder utilitzar l'aplicació era confirmar que tenies més de 13 anys, igual que passa a Facebook i no sé si també segurament a altres xarxes socials, no? És a dir, marcar aquell xec que diu, sí, tengo más de 13 años, no?
Sí, que al cap i a la fi, vull dir, pots inventar-t'ho, bàsicament, perquè tampoc tu...
Evidentment,
no?
Perquè clicar un xec tampoc...
Exacte.
A veure, la mesura aquesta que proposa Instagram de dir, confirmar que tinguis 18 anys o més de 18 anys o més de 16, no sé exactament quina serà l'edat requerida, però que pregunti de manera més explícita, no? O sigui, tens 18 anys o tens 16 anys, tampoc soluciona gaire cosa, perquè realment... No. Al final pots dir sí o no i pots estar mentint igualment.
Jo recordo...
Que no s'ha concretat,
amb el Facebook també va, deia que amb el Facebook també va passar, no? Que al principi tothom posava 1990, no recordo quin any havies de posar per dir que sí, que tenies més de 18 anys, vull dir.
Sí, correcte. No, al final, clar, no existeix cap mesura o contramesura de comprovació d'aquesta identitat, no sé, per exemple, que puguis enviar una còpia del DNI escanejada o alguna cosa d'aquest tipus, no? Clar, seria molt més feixuc per la plataforma haver de comprovar milions, no?, d'usuaris. Però el cas és que això ho fan per dues coses. Una, primer, i la més important de totes, que no ens enganyin, no és per protegir els menors de continguts que no siguin adequats o tota aquesta història. No. Volen saber més dades dels usuaris. Volen saber realment quina edat tens, perquè així després aquestes dades d'alguna manera les vendran a les empreses i als anunciants.
Clar.
I tu, com a empresa, quan vagis a fer una campanya de publicitat a Instagram, puguis segmentar molt millor el tipus de contingut, el tipus d'anunci al que et dirigeixes.
Clar.
A veure, que està bé, no? O sigui, al final això és una cosa acceptada per part de l'usuari, cap problema, no?
Sí.
Però vaja, que hem de tenir molt clar que això es fa. Sí,
per
una banda, per això, no? Per intentar que no hi hagi menors que puguin accedir a determinats continguts, però sobretot per segmentar millor els continguts i la publicitat. Sobretot pel que deia abans, no? Perquè al final tampoc comprovaran si realment aquesta persona té aquesta edat o no.
Clar.
Confien en que el marge d'error realment és petit, no? De tot el percentatge.
Clar.
Però
sí.
I al final, per altra banda, també s'ha comentat que això és només per als usuaris nous, com dèiem, però no està clar si els que ja tenim Instagram també arribarà un moment en què amb una actualització, per exemple, l'aplicació ens preguntarà: ei, digue'ns quina edat tens.
Clar.
Això està per veure.
És el típic que tots no estem d'acord en que venguin les dades, bla, 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 però tots posarem l'edat i tirarem amb Instagram.
O si no tens Instagram.
Exacte. També un altre tema que hem estat veient, el MacBook Pro de 13 polzades s'apaga sol. Això és bo? És a dir, és una cosa bona que han fet expressament o et fa una...
Home, expressament no crec.
És un error.
Perquè realment... És un error, és un error del sistema, no? Al final, el que ha passat és que, i Apple l'ha reconegut, aquest model concretament, el de 13 polzades, el MacBook Pro de 13 polzades i el que porta dos ports Thunderbolt 3, s'apaga directament, encara que tinguis la bateria carregada al 100%, en un moment determinat estàs treballant i s'apaga directament, fulminant, O sigui, queda totalment com si s'hagués quedat sense bateria. Clar, això és perillós. Per una banda... Perquè, bé, sí que és veritat que cada vegada tots els portàtils i tots els ordinadors en general porten cada vegada disc durs d'estat sòlid, és a dir, que no són mecànics i, per tant, no són tan sensibles a errors mecànics dels típics, no? Doncs que s'espatllen per una fallada elèctrica, no?
Mm-hmm.
Però bé, no és bo que un ordinador s'apagui de cop i volta quan està treballant. Hi ha arxius que es poden corrompre, etcètera, etcètera.
Clar.
Bé, això Apple ha reconegut que passa. I llavors ha donat una sèrie de consells per solucionar-ho. És a dir, en principi no estem davant d'un cas típic del que sobre un programa de recanvi o de substitució en el que tu aniràs a una botiga i te canviaran l'aparell o te faran un abonament. No estem parlant d'un cas d'aquestes dimensions i sembla que té una solució relativament fàcil.
Que és?
I és. El que s'ha de fer és intentar que la màquina, no sé com, aguanti el 90% de la bateria, és a dir, que tu engeguis l'ordinador i el deixis funcionar fins que l'indicador del nivell de bateria estigui per sota del 90%, i llavors deixis la màquina en suspensió, no apagada, sinó en suspensió, llavors carreguis la bateria durant un mínim de 8 hores,
sí,
com a mínim, i després tornis a engegar i actualitzis el sistema operatiu. Sembla...
O sigui, això ho has de fer una vegada i llavors se suposa que tot solucionat.
Sí, home, jo... Si a mi em diuen que me gasto 1.500 euros amb una màquina d'aquest tipus...
I et fan fer això, sincerament.
Una vegada...
Totalment.
Pasolino,
Tu i tothom, segurament. I a part d'això, un altre tema, que Facebook permetrà exportar fotos i vídeos a Google. Què vol dir això?
Sí, sí, això, bé, aquí Mark Zuckerberg ha volgut treure una mica de pit i donar-se-les de, bé, veieu com que no sóc tan dolent com diuen que sóc i el que faig és donar la possibilitat que els usuaris tinguin accés a tot el seu contingut i no me'l quedo jo per sempre. Mm-hmm. Alguns critiquen això i ho expliquen d'aquesta manera. La realitat és que Facebook el que està fent és preparar una eina que serà accessible des del mateix Facebook, és a dir, no serà ni una aplicació a part, ni res, ni una web a part, sinó dintre del mateix Facebook. Ara saps que el que pots fer és descarregar tota la informació que Facebook té sobre tu, mm-hmm, amb un arxiu que, a més, segons l'antiguitat que tinguis a la xarxa social, ocupa molt d'espai, o menys, no?
Sí.
Doncs des d'aquell mateix lloc, que està a la configuració, no sé gairebé a on, però està dins de configuració, doncs tens la possibilitat de descarregar aquest arxiu i ara s'afegirà la possibilitat de que també puguis descarregar tots els vídeos i les fotos que has anat pujant al llarg del temps al teu compte de Facebook. I d'aquesta manera, a més, el podràs exportar a altres serveis, com per exemple Google Fotos.
Clar.
Alguns han llegit aquesta notícia en clau de, mira, Facebook em dona la possibilitat de tancar el compte sense haver de fer gaires històries.
Anar-me baixant la foto per foto i guardar-les i no sé què, no?
Clar. No, perquè les reticències de molts usuaris per sortir de Facebook era, ostres, és que tinc molta cosa allà pujada. Les vacances de 8 anys, no? En àlbums de fotos.
No, hi ha gent que abans que Google Fotos es fos popular o existís, que no sé exactament quan va sortir, la gent penjava les fotos al Facebook com per guardar-les, com a moda d'arxiu.
Sí, a moda d'àlbum, sí. I clar, doncs ara alguns diuen, mira, ja ens ho posa més fàcil Facebook, no? Bé, al final el que està clar és que ara ja és una prova pilot que està funcionant a Irlanda només i que es preveu que a partir de l'any vinent, del 2020, això sigui ja una característica, una eina que podran fer servir tots els usuaris a nivell global. Bé, a veure, jo no deixo de veure com una cosa positiva, no? Perquè al final sí que és veritat que a Facebook li estem otorgant tots els permisos per fer servir vídeos i fotos i tot el que tu vulguis.
Sí.
Però al final el contingut és teu.
Clar. Sí, sí.
Has de poder fer el que, com a mínim, has de poder fer alguna cosa amb ell, has de poder tenir-lo, vaja.
Sí, totalment. Bueno, és una d'aquelles coses que no saps si és més bona que dolenta o al revés, però vaja.
Però almenys hi és, i fins ara no hi era, i que ara hi sigui, doncs mira, jo
clar,
trobo que com a mínim està bé, no?
Ja no ve d'aquí, totalment. Doncs moltes gràcies, Josep Lluís Vidal, per la teva secció, com sempre.
Perfecte, gràcies a tu, Maria.
I que passis molt bon dia.
Bon dimarts, bona setmana.
Apa, que vagi bé. Acabem l'informatiu, com sempre, fent un repàs amb un mapa de tot el que ha passat a les diverses poblacions del Baix Empordà. Per exemple, a Pera, que hi ha hagut dos detinguts per cultivar marihuana en una casa desocupada. Com us hem explicat, els Mossos d'Esquadra investiguen dues persones que van detenir el dia 5 de desembre i que tindrien una plantació de marihuana que van trobar en una casa suposadament desocupada. Els dos joves són un noi i una noia de 22 anys i van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar per davant del jutge. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.
A Sant Feliu de Guíxols, les xifres de matriculacions de l'Escola Oficial d'Idiomes milloren respecte als darrers anys. Segons ha informat el diari El Punt Avui, la directora del centre, Mercè Rivera, ha atribuït les bones xifres a la flexibilització de les matèries que s'imparteixen.
I a Palafrugell, un petit incendi en un restaurant ha provocat intoxicació de fums a una empleada. L'incendi va començar a l'armari sota la pica de la barra del restaurant en un local de la Sauleda. Va cremar una canonada i va provocar la inundació del local.
A Palafrugell renovaran el carrer Josep Irla. Actualment s'està licitant el contracte, que durarà uns 3 mesos i tindrà un import d'uns 155.000 euros. Es renovarà el paviment de la calçada, es posaran nous embornals per evitar acumulacions d'aigua, es canviarà també la xarxa d'aigua potable i se separaran finalment les aigües pluvials i les fecals.
A la Bisbal, l'Ajuntament ha contractat els serveis de l'empresa Stop Plagues amb un objectiu ben clar: foragitar els estornells i reconduir-los a un altre dormidor que no provoqui tantes molèsties a la ciutadania. La tècnica es basa en molestar-los des del moment que comença a fer-se fosc i evitar que s'ajoquin els plàtans. Per aconseguir-ho, s'empra una combinació d'efectes lumínics, com focus potents de llum o làsers, amb sorolls d'alarma de la seva pròpia espècie emesos per altaveus.
I, com us dèiem, després que sortís el pla director urbanístic, la plataforma SOS Costa Brava ja ha dit el que en pensen. Consideren que és un pas endavant, però insuficient, que la Costa Brava ja està saturada i que acabaran sent més de 15.000 pisos, encara que ja n'hagin reduït 15.000, justament, i que s'hauria de promoure que les famílies vinguin a la Costa Brava, però a cases i pisos que ja existeixen, perquè estan buits i no construint-ne de nous. Ara treballen amb al·legacions que tenen previst presentar d'aquí a 3 mesos. Això és tot pel que fa al Baix Empordà. Parlem ara del temps, que també farà avui amb en Marc Vilà.
El dia serà poc complicat. El vent de tramuntana que ha bufat les últimes hores en serà el responsable de les conseqüències. Temperatures poc fredes i dia assolellat. L'estat de la mar també serà notícia, degut al vent del nord que anirà afluixant amb el pas de les hores. Tot i això, hem d'esperar notable mar de fons i maregassa a la costa, que anirà perdent intensitat.